Bon dia, comença el curs escolar Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
De fet, és una mica un avantatge no començar tan directe tota una setmana sencera. Els nens i les nenes, bueno, com tots sabeu, han estat molts dies sense anar a l'escola, les vacances s'allarguen molt, això és un tema punyent d'aquests que s'han de resoldre. Llavors, també és bo fer una entrada una mica més relaxada, tenir dos dies doncs, una mica de preparació. Sí que ens afecta també com a organització de l'escola, perquè sempre ens manquen dies, aquests primers dies de setembre, en els mestres per preparar-ho tot, i se'ns fan molt curts. Llavors, poder trobo que ens afecta més en els docents, que hem de preparar el curs, però no pas en els alumnes.
Acabem d'escoltar la directora de l'escola Bisarroques d'Olot, en Marga Castillo, en aquest dijous d'inici escolar a Olot. Més de 3.000 alumnes d'infantil i primària i més de 2.000 d'ESO han tornat a la rutina aquest dijous. Des de la direcció de l'escola Bisarroques asseguren que és un avantatge pels infants tornar a l'escola mitja setmana i enguany celebra que han pogut mantenir la major part dels docents. A Olot comença aquest curs un nou mòdul al PTT. De seguida coneixem les reflexions i escoltem les primeres valoracions d'aquest inici escolar en el cas d'Olot. Com ja saben, dilluns ho va fer a la resta de la comarca de la Garrotxa. Abans, però, repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars aquest dijous 12 de setembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Precisament per a molts avui ha estat un dia amb protagonisme per al retorn a la rutina i per oblidar les vacances. És la situació en què es troba molta gent aquest dijous amb el retorn total a l'escola i ja passades les festes d'altura. Durant aquests dies pot aparèixer l'anomenat síndrome postvocacional. Fins a 15.000 persones han arribat a concentrar-se en una sola nit a l'escenari del Firal de les Festes d'Altura. La Festa Major d'Olot tanca amb un dels balanços més satisfactoris dels últims anys, amb un ple absolut en totes les activitats previstes, malgrat l'amenaça de pluja. Per altra banda, el dispositiu de seguretat més important de la història de les festes ha donat el resultat esperat. La tendència a la baixa en incidència s'ha confirmat després que se n'hagin detectat menys que l'any passat. Unes 6.500 persones, segons la policia municipal, han participat a l'acte unitari de la Diada a Girona al crit d'independència. La concentració gironina ha instat a tornar a teixir complicitats per ser forts i valents de nou i s'ha centrat en denunciar els greuges de l'espoli en sanitat a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona ha fet una crida a mantenir la identitat catalana i ha dit que encara no s'ha passat pàgina perquè no s'ha desplegat del tot la llei de l'amnistia. Miquel Noguer ho ha dit a Girona en l'acte central de l'11 de setembre. A Olot, l'Oficina d'Atenció Ciutadana incorpora noves eines digitals per facilitar el procés de tramitació. Una d'aquestes és un terminal que permet gestionar certificats d'empadronament de forma autònoma. En esports, Albert Blázquez decideix ser entrenador i jugador del Sant Jaume. El basaluenc compartirà a segona catalana aquests dos rols amb el filial de la Unió Esportiva Olot. Blázquez reconeix que ascendir a primera catalana seria molt bo per al club. Sobre rodes, el Club Patinatge Artístic Olot confia que es faci efectiva la moció de censura en contra del president de la Federació Catalana de Patinatge. És la decisió que han pres més d'un centenar de clubs de patinatge artístic arreu de Catalunya. Tancarem aquest informatiu parlant de la Fira del Llibre Local de les Preses que dobla l'aposta pel consum de cultura conscient i sostenible. Una vintena d'editorials participaran en la fira aquest any i les activitats que es plantegen en general aborden el consum sostenible.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Laura Vilagrà s'incorpora com a segona portaveu adjunta d'Esquerra al Parlament. L'exvicepresidenta farà equip amb la portaveu del grup parlamentari, Marta Vilalta, i amb el primer adjunt, Jordi Albert. Les carreteres catalanes registren 33 morts a l'estiu, un 11% menys que el 2023, però pugen els ferits greus. Gairebé la meitat dels morts són motoristes, vianants o ciclistes. Per altra banda, el Ministeri de l'Interior vol rebaixar a 0,2 grams la taxa màxima d'alcohol en sang per a tots els conductors. Actualment se situa al 0,5% per als particulars i 0,3% per als professionals. Metgesses denuncien major mortalitat entre les dones per infarts per un biaix de gènere. Les professionals demanen diners, temps i lleis a les institucions per garantir la recerca amb visió de gènere. A la pàgina internacional mor l'expresident del Perú, Alberto Fujimori, condemnat per crims contra la humanitat. El mandatari va ser condemnat a 25 anys de presó, però el desembre de l'any passat va ser indultat. I vaixells nazis de la Segona Guerra Mundial afloren el Danubi per la sequera. Els van enfonsar els mateixos alemanys en la retirada davant de l'avenç de l'exèrcit soviètic l'any 1944.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dijous ens portarà un canvi de temps que pot ser important perquè la temperatura baixarà, ho farà més demà i demà passat, i ens portarà aquest front una mica de pluja. Ja la tindrem matinada, matí, a molts sectors, sobretot costa, prelitoral, algun xàfec al Pirineu, i localment alguna pluja pot ser intensa cap al Baix Empordà, cap al Gironès i també cap a la Selva, localment amb tempesta. Poden caure 10, 20, 30 litres per metre quadrat. A la tarda, xàfecs de tot arreu, potser no tant cap a l'Alt Empordà, que entre la tramuntana, moderada forta, es poden superar els 70 a 100 km per hora i notarem aquesta refrescada. I a la diada encara va fer una mica de calor, 28 graus a Mieres, la temperatura més alta de les comarques gironines. De nit es va baixar a 8 graus a Olost, a Lluçanès, o 6 graus en el cas de Puigcerdà, 5 graus a Núria. Les nits estan sent una mica fresques o fredes i ho seran més de cara a demà. Preveiem doncs, que la temperatura, que per exemple ahir a Olot va ser de 13 i 26, avui quedi amb 12, 13 i màxima 22, 23, però atenció, perquè les matinades de divendres i de dissabte podrien baixar cap als 5, 7 graus a l'interior, 0 o sota 0 Pirineu i al voltant de 12-15 cap a la costa. Bé, aquest front marxarà, per tant ja a la nit la pluja anirà marxant, potser quedarà algun ruixat cap a la selva i divendres, el dia vindrà marcat ja pel sol, algun núvol residual cap a la costa Brava Sud, la temperatura seguirà baixant, aquest ambient d'octubre, no pas de setembre, i cap de setmana sembla que ja diumenge es recupera la temperatura, però dissabte, diumenge no tant, matinada dissabte una mica de fred encara, algun banc de boira i ja no preveiem pluja, un cap de setmana que vindrà marcat pel sol, també divendres, en definitiva, canvi de temps important, però sobretot pel que fa a aquesta davallada important del termòmetre.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu migdia de dijous 12 de setembre de 2024 a l'antena de Ràdio Olot, un informatiu després de molts dies de festes d'altura on la informació no ha deixat de sonar al 98.1 FM ni a radioolot.cat i avui precisament deixem per una banda les festes d'altura per un moment i parlem de l'inici del curs escolar a Olot que ha començat avui mateix aquest matí. Més de 3.000 alumnes d'infantil i primària i més de 2.000 d'ESO han tornat a la rutina aquest dijous. Des de la direcció de l'escola a Vigeroques asseguren que és un avantatge pels infants tornar a l'escola a mitja setmana i enguany celebren que han pogut mantenir la major part dels docents. A Olot comença aquest curs, un nou mòdul al PTT. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Més de 3.000 alumnes d'infantil i primària i més de 2.000 d'ESO han començat el curs aquest dijous a Olot. Ho han fet 3 dies més tard que la majoria de centres educatius catalans, un cop passades les festes d'altura. A l'escola Volcà Bisarocas han iniciat el curs una mica més de 400 alumnes, de tots aquests una quarantena d'I3, que enguany tenen una reducció de ràtios a 20 infants per aula i no 25. Començar més tard el curs és bo pels alumnes, tot i que mestres i professors asseguren haver de posar-se les piles abans. En parla Marga Castillo, directora de l'escola Bisarocas.
De fet, és una mica un avantatge no començar tan directe tota una setmana sencera. Els nens i les nenes, bueno, com tots sabeu, han estat molts dies sense anar a l'escola, les vacances s'allarguen molt, això és un tema punyent d'aquests que s'han de resoldre. Llavors, també és bo fer una entrada una mica més relaxada, tenir 2 dies doncs, una mica de preparació. Sí que ens afecta també com a organització de l'escola, perquè sempre ens manquen dies, aquests primers dies de setembre, en els mestres per preparar-ho tot, i se'ns fan molt curts. Llavors, poder trobo que ens afecta més en els docents, que hem de preparar el curs, però no pas en els alumnes.
Enguany a l'escola Bisaró que es mantenen la major part de l'equip docent respecte a l'any passat. Incorporen nous mestres, però des de la direcció asseguren que aquesta estabilitat és necessària per poder oferir un ensenyament de més qualitat.
Pel que fa als docents, doncs podem estar contents perquè avui comencem amb tota la plantilla al complet. Tres d'aquestes mestres s'incorporen avui, les altres ja es van incorporar amb normalitat el dia 2 de setembre. Estem molt contents perquè nosaltres hem pogut mantenir la major part del nostre claustre aquest curs, que és molt d'agrair. De fet, un dels factors que els experts diuen que fan que els resultats educatius millorin és l'estabilitat dels mestres i docents a les escoles.
Des de l'Ajuntament d'Olot destaquen la qualitat dels docents que hi ha als centres educatius d'Olot. Pel que fa a novetats, destaca el nou curs que han iniciat el PTT. En parla Josep Quintana, regidor d'Educació a l'Ajuntament d'Olot.
Posar en valor tota la feina que fan els centres educatius, els equips directius, els professors que tenim a la ciutat. Tenim petites novetats, com que tenim un curs nou de fontaneria al PTT, el Pla de Transició al Treball. Anem augmentant també amb certs aspectes que són molt importants per nosaltres, que són també la franja de 16 a 21 anys, perquè tothom doncs, pugui tenir, com dèiem, les seves oportunitats.
L'Escola de Música d'Olot manté obertes les matrícules durant aquest setembre i el curs a l'Escola Municipal d'Expressió començarà el 30 de setembre.
Precisament avui és un dia de retorn a la rutina i d'oblidar les vacances. És la situació en què es troba molta gent aquest dijous amb el retorn total a l'escola i ja passades les festes d'altura. Durant aquests dies pot aparèixer l'anomenat síndrome postvocacional, que pot afectar de formes diferents segons les persones amb símptomes com la falta de son o l'angoixa. Guillem Guardiola.
Adeu vacances o la rutina. És el lema per a molts durant aquest dijous després de les vacances d'estiu que acaben amb l'inici del curs escolar i, en el cas d'Olot, just després de les festes d'altura. Són moltes les tècniques que segueix la gent per adaptar-se el millor possible al retorn, però no sempre és còmode per a tothom. Pot aparèixer l'anomenat síndrome postvacacional, on es poden patir moments d'angoixa, insomni i fins i tot principis de depressions. Àngel Guirado, president del Col·legi de Psicòlegs de Girona, ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió quins símptomes poden aparèixer en el retorn a la feina després de dies de vacances.
És un síndrome en el que hi ha persones que ho manifesten amb més intensitat i d'altres ho manifesten amb menys, com és el cansament, és a dir, el retorn comença amb un cansament excepcional i diferent del que han tingut durant els dies de vacances, amb dificultats doncs, per dormir a vegades, per tant, insomni, una mica de depressió puntual, que és una depressió causada bàsicament per aquest canvi de rutines d'un moment de molta distensió a un moment de molta responsabilitat.
Per altra banda, els experts també donen recomanacions perquè el retorn sigui més favorable que no pas perjudicial. Guirado remarca que cada persona ho gestiona de la seva manera i que, entre molts aspectes, el que és important és recuperar hàbits que ja es feien abans de vacances.
Anar incorporant les rutines que tu tenies abans, és a dir, recuperar els horaris, deus d'aixecar-te, d'anar a dormir, recuperar els hàbits d'alimentació, és a dir, abans d'estiu es menja qualsevol cosa a qualsevol hora, doncs ara has de tornar a recuperar els hàbits saludables de menjar, de descansar.
El retorn a la rutina ja és una realitat i per la gran majoria de població s'han acabat les vacances. El síndrome postvacacional pot arribar a desenvolupar-se amb ansietat o depressió en alguns casos.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Ara sí, reobrim la carpeta de festes d'altura gairebé per última vegada. Avui hem de fer balanç d'aquests dies de festes a casa nostra, on fins a 15.000 persones han arribat a concentrar-se en una sola nit a l'escenari del Firal durant aquestes festes. La Festa Major d'Olot tanca amb un dels balanços més satisfactoris dels últims anys, amb un ple absolut en totes les activitats previstes, malgrat l'amenaça de pluja. Les incidències han estat menors que l'any passat i el dispositiu de seguretat preparat per l'ocasió ha funcionat amb fluïdesa. Joel Tallant.
Les festes d'altura van començar amb pluja i han acabat en temps d'estiu. Les activitats s'han pogut celebrar amb normalitat i no hi ha hagut incidències destacables. És la valoració que en fa l'organització. Les precipitacions que van caure, sobretot durant la primera nit, no van espantar ni a músics ni a públic, que van aguantar la pluja sense aturar-se. Els actes populars han estat especialment concorreguts, començant per la Cercavila de divendres, que va complir amb totes les expectatives. El regidor de festes, Agustí Arbós, ha destacat l'equilibri de públic que hi ha hagut en tots els escenaris, un aspecte que, segons ell, ha permès gaudir millor de la festa.
Molt poques incidències. De fet, l'any passat ja va ser un any tranquil. Evidentment, estem parlant de que s'acumula molta gent durant molts dies i sempre hi ha cosetes i sempre hi ha alguna incidència i coses que, evidentment, ens agradaria que no passés res, però, evidentment, molt lluny del que veiem a vegades en altres ciutats de Catalunya que passa a les festes i els festivals i, per tant, contents. Menys incidències que l'any passat, anem millorant. Aquest és l'objectiu. I l'any que ve mirar-ho encara de millorar-ho més si és possible.
Els concerts de nit han arribat a concentrar fins a 15.000 persones en una sola nit a l'escenari del Firal, mentre que a la plaça Major han arribat a ser 4.000 en el mateix espai de temps. El director de les Festes d'Altura, Jordi Serrat, ha destacat l'èxit de totes les propostes, però especialment de la nit de DJs dels locals d'oci nocturn dels 90.
Els concerts han anat molt bé en general. Potser estaria bé destacar aquest retrobament amb els DJs dels pubs dels 90 que vam tenir aquí a la plaça el diumenge. Bé, realment hi ha hagut sorpreses per tothom i crec que han anat molt bé. Els hem pogut fer tots, vull dir que fantàstic.
Per la banda de seguretat, el dispositiu més important de la història de les festes d'altura ha donat el resultat esperat. La tendència a la baixa en incidències s'ha confirmat després que se n'hagin detectat menys que l'any passat. Només s'han detingut dues persones per tocaments que s'han localitzat ràpidament gràcies a la intervenció policial, però també a la col·laboració ciutadana. Natàlia Moreno.
Totes les forces de seguretat se l'han alineat perquè aquestes festes fossin el màxim de segures possibles. Calia tolerància zero amb els fets delictius i la valoració és altament positiva. Hi ha hagut dues detencions, una d'un noi de 30 anys i una altra d'un jove de 23. En els dos casos, per fer tocaments a noies que gaudien dels concerts. El regidor de festes, Agustí Arbós, ha destacat la importància del desplegament policial per garantir la seguretat dels 5 dies.
Vam explicar que era el dispositiu més important de la història de festes d'altura pel que feia la seguretat. Era important demostrar que les festes d'altura es poden fer amb seguretat a la ciutat, perquè al final, per poder gaudir, hi ha d'haver doncs, aquesta gent treballant per tal de garantir doncs, des del punt de salut fins a protecció civil, fins a la mateixa policia per garantir que tot vagi bé. Ha estat així. Les poques incidències que hi ha hagut, la policia ha reaccionat de manera molt eficient i molt ràpid. La reacció immediata que tenim des de tots plegats, com ho hem parlat ben bé l'últim dia de festes, és que ha anat molt bé.
Agustí Arbós ha destacat la tendència a la baixa en incidències detectades l'any passat. Enguany n'hi ha hagut menys que el 2023, un fet que, segons ell, demostra que gaudir de les festes d'altura és segur, sobretot si les comparem amb esdeveniments d'altres ciutats on s'hi concentren grans aglomeracions de públic.
Molt poques incidències. De fet, l'any passat ja va ser un any tranquil. Evidentment, estem parlant de que s'acumula molta gent durant molts dies i sempre hi ha cosetes i sempre hi ha alguna incidència i coses que, evidentment, ens agradaria que no passés res, però, evidentment, molt lluny del que veiem a vegades en altres ciutats de Catalunya que passa a les festes i els festivals i, per tant, contents. Menys incidències que l'any passat, anem millorant. Aquest és l'objectiu i l'any que ve mirar-ho encara de millorar-ho més si és possible.
En els propers dies està previst que els cossos de seguretat es reuneixin per fer una valoració més exhaustiva del desplegament de la Festa Major d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Unes 6.500 persones, segons la policia municipal, han participat a l'acte unitari de la Diada de Girona aquest dimecres al crit d'independència. La concentració gironina ha instat a tornar a teixir complicitats per ser forts i valents de nou i s'ha centrat en denunciar els greuges de l'espoli en sanitat a Catalunya. Per fer-ho han comptat amb els discursos del metge i secretari nacional de l'ANC, Albert Vendrell, i l'exconsellera de Salut, Marina Geli.
A l'acte descentralitzat de Girona, l'hem escollit ha estat per una sanitat de qualitat independent. Sota aquesta premissa, les entitats han volgut denunciar els efectes que l'espoli fiscal té per a la sanitat catalana, un dèficit, segons ells, de 5.400 milions anuals. Marina Geli, que havia estat consellera de Salut a l'època del tripartit i que ha rebut alguns xiulets del públic, ha centrat la seva intervenció en defensar Catalunya, que necessita un estat, diu, independent per garantir la qualitat i l'equitat del sistema sanitari.
La Catalunya independent hauria d'arribar a tenir la despesa pública de la Unió Europea dels 15. Ens falta un punt i mig del PIB. Gastem un 6.7% del PIB en despesa sanitària pública i a la Unió Europea el 8.3%. El sector salut és un sector econòmic de primer nivell i representa el 11% de l'ocupació de Catalunya.
El secretari nacional de l'Assemblea i coordinador de Girona, Josep Vila, ha dit que han tornat als carrers i ha animat els independentistes a fer-se forts i valents de nou.
Denunciem l'espoli i ho volem fer on toca de denunciar l'espoli. Ho volem fer just al davant de dependències de la Delegació d'Hacienda del govern espanyol, on uneixer la bandera espanyola, símbol d'aquest maltractament que impacta tan negativament la qualitat de les nostres vides.
Fins a l'acte de Girona s'hi ha desplaçat un total de 19 autobusos procedents de diferents punts de les comarques gironines, el Bages i Vic, i un de la Catalunya Nord.
Qui ha fet una crida a mantenir la identitat catalana ha estat el president de la Diputació de Girona, que ha dit que encara no s'ha passat pàgina perquè no s'ha desplegat del tot la llei d'amnistia. Miquel Noguer ho ha dit a Girona en l'acte central de l'11 de setembre, organitzat conjuntament amb la Generalitat i l'Ajuntament de la capital de la demarcació.
Ha estat l'acte solemne de l'11 de setembre a les comarques gironines. Generalitat, Diputació i Ajuntament de Girona han escenificat la unitat en un acte on les reivindicacions de llibertat s'han fet sentir de forma contundent. El president de la Diputació, Miquel Noguer, s'ha referit a l'aplicació parcial de la llei d'amnistia i ha demanat als jutges que compleixin les lleis que emanen del poder legislatiu. Noguer, però, ha centrat la seva intervenció en la necessitat de mantenir i promoure la identitat catalana i ha recordat que l'11S és una finestra al món que espera una resposta serena i multitudinària.
Són moltes les amenaces que planen sobre la desnaturalització de la nostra nació i un futur sobirà al qual aspirem una part important dels catalanes i dels catalans. La maquinària repressiva de l'Estat quan volem exercir pacíficament els nostres drets democràtics. Un govern espanyol que desatén any rere any les necessitats legítimes que té Catalunya, o un poder judicial que el bloqueja o pretén suplantar les decisions polítiques. Davant de tot això i molts altres aspectes que podem fer-nos desaparèixer com a poble, la nostra supervivència com a comunitat nacional depèn en gran part de nosaltres mateixos.
A l'acte hi ha assistit la també gironina i consellera de Territori i portaveu del govern, la socialista Sílvia Paneque. Al seu torn, Paneque ha apel·lat a la Unió i ha dit que el govern que presideix Salvador Illa té la responsabilitat de promoure el sentiment de catalanitat. En aquest sentit, la consellera ha assegurat que Catalunya és una terra d'acollida on els projectes nacionals de cadascú han de confluir per fer funcionar el país.
Estic convençut que ho sabrem fer, que ho podrem fer des de la humilitat, el treball silenciós, rigorós, la maduresa i la lleialtat necessària de totes les institucions, de la bona col·laboració i de l'entesa. Catalunya, quan avança unida, és més forta, competitiva i capaç d'arribar a consecucions d'excel·lència incomparables per fer una Catalunya més pròspera, competitiva, solidària, sostenible, feminista i oberta al món.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha tingut paraules de record cap a Carles Puigdemont, a qui ha posat com a exemple de la repressió que continuen patint per part de l'Estat molts catalans i catalanes.
Abans dels esports, l'Oficina d'Atenció Ciutadana incorpora noves eines digitals per facilitar el procés de tramitació. Una d'aquestes és un terminal que permet gestionar certificats d'empadronament de forma autònoma. L'altra eina és un assistent virtual que facilita la documentació necessària per realitzar aquests tràmits que suposen un 60% del total. A part d'això, també s'ha incorporat dispositius que permeten realitzar tràmits digitalment. Òscar Gravalosa.
L'Oficina d'Atenció Ciutadana ha traslladat les seves oficines al passeig de Ramon Guillemet número 2. Segons explica la regidora d'Atenció Ciutadana, Neus Domènech, aquest trasllat els permetrà incrementar el nombre de gent que tenen i el nombre de tràmits que es poden realitzar, gràcies en part al nou terminal d'autotramitació.
Que és un terminal que l'usuari de forma autònoma podrà accedir-hi per retirar-se els volants, el certificat de padró i el certificat d'habitatge. Ja està compost d'un escàner i un ordinador que escanejant en línia el passaport, el DNI, podrà subministrar-se automàticament aquest tràmit. Sí que és una millora important perquè el 60% de l'activitat de l'atenció ciutadana és aquest tràmit i pensem que poder-lo automatitzar ajudarà realment a guanyar temps per poder fer d'altres tràmits i fer més especificacions.
Una altra mesura que també s'ha implementat per agilitzar els tràmits és un assistent virtual dissenyat per ajudar a realitzar gestions relacionades amb empadronaments. L'assistent virtual pot ajudar els usuaris a obtenir tota la documentació necessària per realitzar els tràmits desitjats i, segons explica Domènech, és molt fàcil d'utilitzar.
És molt fàcil, són clics i tampoc et permet ni tirar endavant ni enrere, vull dir que és anar seleccionant i et acaba dient. És un arbre d'informació que és molt fàcil d'utilitzar, estarà vinculat a la pàgina web, s'hi podrà accedir i és molt senzill d'utilitzar. Són clics. Tu et vas personalitzant, jo atenció, pacient espanyol, amb cura de menors, i et va fent tot l'arbre. És senzill d'utilitzar. No crec que necessitem, el ciutadà necessiti suport perquè són clics.
La nova oficina també disposa d'ordinadors per permetre als usuaris que no tinguin accés a internet realitzar tràmits digitals. L'oficina d'atenció al ciutadà i l'oficina d'habitatge van obrir les seves portes fa poc més d'una setmana.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, Albert Blázquez es decanta per convertir-se en jugador i entrenador del Sant Jaume. El besaluenc competirà a segona catalana amb el filial de la Unió Esportiva Olot. Blázquez reconeix que ascendir a primera catalana seria molt bo per al club, però admet que la prioritat és formar jugadors.
El besaluenc Albert Blázquez es va acomiadar del club de la seva vida fa uns mesos, alçant el sisè títol de Lliga de la Unió Esportiva Olot l'any de l'ascens a segona federació. Lluny de penjar les botes i amb una intenció ferma de continuar jugant, Blázquez ha elegit aterrar el filial al Sant Jaume Olot B. El garrotxí compaginarà la tasca com a jugador i també com a entrenador, ajudant el tècnic Jordi Freixa. Blázquez confia trobar-se un futbol molt competitiu.
Com un aficionat més, però també estan des de dins, no? Sí que són categories més baixes, però és un futbol molt maco. Ara a la pretemporada ho estic veient contra Castellfollit, Sant Joan, Montagut, que bueno, la rivalitat es nota i també és maco, doncs, veure que les grades són plenes de gent de la zona, no? que també dona gust veure que hi ha molta gent de la zona animant el seu equip, però sempre amb bon rotllo.
El Sant Jaume Olot B competirà aquest any a segona catalana amb la idea d'estar a la part alta de la taula. Blázquez admet que tenir el filial jugant en una categoria més alta seria molt beneficiós per al club, però reconeix que el més important de tot és formar els futbolistes perquè el màxim nombre de jugadors arribin al primer equip.
I després, doncs, si arriben resultats, doncs benvingut sigui. Sabem que estar una categoria més, doncs, en el club li aniria molt bé, però tampoc el que podem fer és exigir-nos pujar. O sigui, primer formar i a partir d'aquí, doncs, si es fan les coses bé, doncs tot arribarà.
El Sant Jaume Olot B s'estrenarà a la Lliga a casa contra el Blanes el dissabte 21 de setembre.
De futbol passem a parlar de patinatge artístic perquè el CPA Olot confia que es faci efectiva la moció de censura en contra del president de la Federació Catalana de Patinatge. És la decisió que han pres més d'un centenar de clubs de patinatge artístic d'arreu de Catalunya després de la cessió del màxim responsable d'aquesta modalitat dins la federació.
El Club Patinatge Artístic Olot ha presentat un vot de censura en contra del president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, i la seva junta directiva. Un total de 105 clubs s'han adherit a aquesta denúncia, una denúncia motivada per la cessió del sots president i màxim responsable del Comitè Català de Patinatge Artístic, Eduard Casals, i la posterior dimissió de tot el comitè que ha deixat la modalitat òrfana de representació dins la federació. El president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués, lamenta la manca de comunicació amb la Federació Catalana de Patinatge.
No hem tingut més contacte i els contactes que tenim han sigut únic i exclusivament a través dels mitjans de comunicació. Per tant, de moment no n'hi ha massa de contacte, perquè també doncs el que anem sabent i el que van sortint doncs, són mentides i no són veritat totes aquestes afirmacions que es fan, i d'alguna manera els haurem de rebatre en el seu moment oportú.
El Club Patinatge Artístic Olot i més d'un centenar de clubs catalans més han fet oficial el vot de censura a través d'un comunicat on també denuncien i lamenten la manca de coneixement de la base i els clubs que conformen el teixit del patinatge artístic arreu del territori per part de la Federació Catalana de Patinatge.
De moment el que sí que esperem és que es faci efectiva aquesta moció de censura, que puguem anar-la a votar en assemblea i que després doncs, els clubs ja direm allà la nostra. I esperar doncs, que prosperi.
Tota aquesta problemàtica arriba quan justament falta poc més d'una setmana pel Mundial d'Itàlia, un campionat del món on les patinadores del grup de Shogun intentaran penjar-se el 15è or mundial de la seva història.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada parlem de la Fira del Llibre local de les Preses, que dobla l'aposta pel consum de cultura conscient i també sostenible. Una vintena d'editorials participaran en la fira d'aquest any i les activitats que es plantegen en general aborden el consum sostenible. Com a novetat, aquest any es sotmetrà a votació popular quin serà el cartell de la pròxima fira.
L'edició de la Fira del Llibre de les Preses d'enguany presenta un seguit de noves activitats per promoure la lectura dels llibres físics i la producció sostenible d'aquests. Al llarg de les diverses edicions, la sostenibilitat ha estat al centre d'aquest acte i, segons explica la directora de la Fira, Laia Figueres, segueix aquesta línia.
Sobretot difusió de cultura i foment de la lectura, evidentment, generar aquest espai d'intercanvi entre editorials, llibreries, lectors i lectores, que també és aquest moment bonic, amb autors i autores. Evidentment són el pilar fort, vull dir, en el programa doncs surten les activitats que van canviant cada any, però el pilar fort és aquest, no? aquest punt de trobada. I després, evidentment, a part de també deslocalitzar els esdeveniments, no? Moltes vegades els esdeveniments passen a ciutats grans i dèiem, ostres, un entorn com aquest, no? de poder barrejar cultura, natura, espai. I després, evidentment, amb aquest local i conscient, fomentar aquest consum i producció conscient de cultura.
La fira se celebrarà el 14 de setembre de 11:45 del matí a les 8 del vespre. Al llarg del dia hi haurà un seguit d'activitats com actuacions de diversos contacontes, un vermut amb Antoni Bassas, on es parlarà sobre la lectura en paper i digital, l'espectacle Flit, a càrrec d'Anna Umatell, i com a novetat, una rosada popular. Una altra novetat que també s'incorpora en aquesta edició és el concurs d'il·lustració, on el treball de tres il·lustradores se sotmet a votació popular per decidir el cartell de la pròxima fira.
Ens trobàvem amb la Roser Matas l'any passat, amb l'Antí Gubianes, que havien estat els il·lustradors de les edicions passades. Ens deien que se'ls feia una mica difícil fer tres propostes sobre un mateix concepte, no? I que, clar, al final acabaves triant sobre una mateixa cosa, no? Que igualment la feinada que fan és espectacular, eh? Jo els dic, a mi no em semblen iguals, però bueno, d'acord. Però com que ens ho havien dit repetidament i la Marina del Bas aquest any també ens ho havia dit, vam decidir fer un canvi i aquest any, inclòs a la programació, de fet la fira comença amb una il·lustració en directe de tres il·lustradores amb un acompanyament musical, a qui se'ls dona un text diferent a cada una d'elles i il·lustren en directe. I el que es votarà i el que es convida la gent que vingui a la fira és a votar la il·lustradora que en aquell moment doncs, els agradi més.
L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'una vintena d'editorials i també amb la presència de diversos autors, entre ells Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez, creadors de El Parlar de la Garrotxa.
Amb lectura conscient i sostenible a les Preses tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 12 de setembre de 2024. Ja ho saben, tots els continguts detallats al portal web de notícies garrotxadigital.cat. La informació de Ràdio Olot torna a partir de les 3. Fins llavors, que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
serveis informatius de Ràdio Olot.